La vostra radio.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I els seus suports habituals, naturalment. El Toni Olivella, que porta tots els comandaments, el Marc Pujol, que li dona un cop de mà perquè la cosa no és fàcil, i la Goretti Martínez, que ens porta tot el tema de les internets i les xarxes i tot això, i la web de Ràdio Vilafranca pel que fa a aquest programa, que, com ja sabeu, explora i intenta explicar una mica, amb unes històries breus, explica una mica cinc fets de la setmana que tenim pel davant, no? Però sempre comencem amb una cançó. 27 de juny de 1977, el dia que el molt honorable president Josep Tarradellas torna a Espanya, encara no nomenat oficialment president de la Generalitat, però sí president de la Generalitat a l'exili. Per tant, deixeu-me recordar la figura mítica d'en Joan Josep Tarradellas i Joan, nascut a Cervelló el 19 de febrer de 1989 i que de ben jove ja es va distingir per la seva militància catalanista i la seva entrada en política. Penseu que de jove ja fou secretari de propaganda de determinades organitzacions i en 1919 va fundar un parell de setmanaris, l'Abrandament i l'Intransigent, el mateix any que va entrar a la Federació Democràtica Nacionalista de Francesc Macià. I l'any següent va entrar a les Joventuts Nacionalistes de la FALS. El Tarradellas, el 1931, continua la carrera política, i el 1931 és nomenat secretari general d'Esquerra Republicana de Catalunya, diputat a les Corts Espanyoles, i quan arriba la Guerra Civil, doncs ocupa càrrecs d'importància política, ocupa les carteres de serveis públics, d'economia i cultura, i fins i tot el setembre de 1936, ja en plena debacle legalística, és nomenat conseller primer. Naturalment, a l'any 1939 s'exilia a França amb el compromís de no tornar cap a Espanya, passant primer per Suïssa, i quan els diputats, la majoria de diputats catalans marxen cap a Mèxic, ell no, ell diu que es queda al sud de França, es queda a Saint-Martin-le-Beau, i allà estarà fins que a l'any 1954, quan es produeixi la dimissió del president Josep Irla, l'Assemblea de Diputats Catalans que formarien la Generalitat a l'exili l'elegeix com a president. Ell accepta el càrrec i, evidentment, des de la seva residència de Saint-Martin-le-Beau manté la vigència de les institucions i, en particular, la vigència de la Generalitat de Catalunya. I arriba l'any 1977, precisament el que avui recordem en aquesta efemèride, i un cop mort el Franco i un cop entrat el Adolfo Suárez a la presidència de la Generalitat d'Espanya, doncs Adolfo Suárez diu, bueno, anem a intentar resoldre el problema català. I què fa? Cita el president Josep Tarradellas a Madrid en secret i, en definitiva, Josep Tarradellas agafa l'avió i el 27 de juny de 1977 se'n va a Madrid i es reuneix per separat, amb Adolfo Suárez primer i després amb el rei Joan Carles, iniciant així el procés de reconeixement de la Generalitat. És el moment en què, quan surt de la reunió amb Adolfo Suárez, li pregunten els periodistes com ha anat i diu tot ha anat perfecte, quan a dintre, pel que sembla, pel que després s'ha sabut i s'ha explicat, es van tirar els plats pel cap. Però amb això va d'alguna manera descol·locar la vieja guàrdia franquista i, bueno, s'inicia el procés de tot aquest canvi el mateix 29 de setembre, és a dir, dos mesos després de la reunió, o tres mesos després de la reunió, el president del govern d'Espanya, Adolfo Suárez, deroga la llei franquista del 1938 que eliminava les institucions catalanes i, per tant, dona per restablerta la Generalitat Provisional. I el 17 d'octubre d'aquell mateix any, de 1937, nomenen a Tarradellas president de la Generalitat Provisional i en Frederic Rahola, conseller de presidència. Què fa el president, llavors ja sí, president, què fa el president Tarradellas? Doncs nomena un govern de Catalunya que, d'alguna manera, durarà 3 anys fins que es faci, primer de tot, l'Estatut i després es convoquin les eleccions. Però abans ell retornarà a Catalunya el mateix any 1977, el 23 d'octubre en concret, torna a Catalunya, un cop ja ha estat anomenat, recordem, del 17 de setembre, està anomenat president, torna a Catalunya, puja al Palau de la Generalitat, surt al balcó i pronuncia el seu famós "Ja sóc aquí". A partir d'aquí, com deia, fa un govern de concentració amb 12 consellers de tots els colors polítics, que són els que redactaran l'Estatut d'Autonomia de 1975, que serà aprovat en referèndum el novembre de 1979, perdó, he dit 75, que serà aprovat el novembre de 1979 i que farà que s'hagin de convocar eleccions al Parlament de Catalunya l'any 80, que és quan En Tarradellas, doncs, abandonarà l'escena política. De juny de 1958, el dia que el Brasil guanya a Suècia el campionat del món, convertint-se en la primera selecció americana que guanya aquesta Copa del Món i portant a les primeres pàgines de tots els diaris a un nou fenomen d'això del futbol, el senyor Pelé. Centrem-nos de moment amb el senyor Pelé, que era fill de Maria Celeste Arantes i João Ramos do Nascimento, més conegut com Don Dinho, perquè havia jugat a l'Atlètic Mineiro, el que passa que la seva carrera, que sembla que era bastant prometedora, un defensa d'aquells una mica poc escrupulós es va carregar els lligaments de la cama dreta i el noi, doncs, el senyor aquell va quedar absolutament. Per això, en la casa d'en Pelé, a casa d'aquest João Ramos do Nascimento, el maracanazo de la Copa Mundial de Futbol, quan Brasil va estar a punt de guanyar la Copa a través d'un partit que jugaven contra Uruguai. Uruguai els va derrotar a l'estadi de Maracanà per 1-2, el que es va dir el maracanazo, i el pare del Pelé va tenir un gran disgust i el fill li va prometre que ell faria futbolista i guanyaria el títol aquell. I, de fet, va començar a fer-ho creant un equip, l'Ameriquinha, que amb els amics del barri, que llavors feien campionats a la ciutat, es va fer un campionat a la ciutat aquesta de Minas Gerais, ells van guanyar, I, de fet, d'allà va passar, el va fitxar l'equip del seu pare, aquell Atlético Mineiro, però l'entrenador d'aquest equip, el Valdemar de Brito, que havia sigut jugador internacional i coneixia molt el seu pare, va dir, hosti, aquest nano val la pena que ho millorem, que no cal que vagi a treballar a la fàbrica de sabates, aquesta on te l'heu posat a treballar, que es dediqui al futbol, i va aconseguir que el fitxés el Santos de São Paulo. És a dir, que va passar ja a una capital, va pujar de nivell. Allà hi va estar un temps, però el van deixar a les categories inferiors, perquè era molt primet i era molt així com un cerilla, per dir-ho d'alguna manera, i per tant van dedicar durant 2 o 3 anys a millorar-li la condició física i a fer el... I va aconseguir debutar, però el primer partit es veu que va perdre i va fallar un penal, i quan va fallar el penal va dir que aquell es volia retirar. Bueno, però de totes maneres el van convèncer i finalment el 7 de setembre de 1956, només amb 15 anys, va debutar a l'equip oficial enfront del Cubatao, marcant un gol i convertint-se en el màxim golejador d'aquella temporada. Però, clar, ell era conegut a l'àmbit de São Paulo, no al Brasil. Però aleshores, com que s'estava promocionant tot això del Brasil, es va fer a Maracanã, a Rio de Janeiro, vaja, la capital, es va fer una mena de campionat, un torneig entre equips brasilenys i europeus. I allà que va anar el Santos, on ja hi estava el Pelé. En el primer partit contra els belenenses de Portugal, ja el Pelé va marcar 3 gols. Després van jugar contra el Dinamo de Iugoslàvia i va marcar també un gol. I això va fer que el seleccionador nacional, l'entrenador del Brasil, Vicente Feola, es fixés amb ell i el convoqués. I, de fet, el 7 de juliol de 1957 va debutar contra Argentina, a Maracanà, perdent. Però 3 dies després van tornar a repetir el partit i va marcar Pelé un dels gols i van tornar a guanyar, aquesta vegada van guanyar Argentina. Per tant, el que va fer el Víctor Feola va ser convocar el 1958 a la Copa del Món de Suècia. Però llavors, perquè va haver de desplaçar el que hi havia, Luisinho, que era una mena d'ídol de l'equip del Corinthians, i el Corinthians va dir, va, fem un partit amb la selecció i tal. I llavors un defensa, que es veu que li devia tenir mania, no ho sé, Ari Clemente, li va fer una entrada d'aquelles que dius... i el va lesionar. Però l'entrenador, el Vicente Feola, va dir, bueno, és igual, encara que estiguis lesionat, vens cap a Suècia, mentrestant et farem una teràpia a base de tovalloles bullents aquí al genoll i tal. I va començar el campionat del món sense ell. Ell estava de suplent. Brasil va guanyar Àustria per 3-0. El segon partit contra Anglaterra ja van tenir més problemes i només van aconseguir empatar. I el darrer partit de la fase que jugava a Göteborg, el Pelé va jugar contra la URSS del Yashin i va guanyar per 2-0 i ell va fer un gol. Ajudat per Garrincha, tot s'ha de dir, però va fer un gol. I van passar a quarts de final. A quarts de final, davant de Gales, el Pelé va fer el gol de la victòria, un gol que va rebre la pilota allò d'espaldes a la porteria, que en diuen, va fer allò, va baixar la pilota, pam, i va fer gol, i per tant ja es va convertir una mica en l'heroi. I arriben a semifinal. I a semifinals, a Suècia jugaven, recordo, lluita contra França, la França de Copa, de Fontaine i tots aquests, i el Brasil guanya per 5-2 amb ni més ni menys que 3 gols d'Edson Arantes de Nascimento Pelé. Amb la qual cosa el noi ja és com una mica la figura. I arriba el dia, tal dia com avui, el 28 de juny de 1958, que Brasil juga la final contra Suècia. Comencen amb un gol dels suecs, malament, però ràpidament el Babà contrarresta i fa un gol de Brasil. Ja estem 1-1. El Pelé, llavors, en aquell moment, tira un xut al pal i me cago en dena. El Babà torna a marcar, ja anem 2-1 a favor de Brasil i comença la segona part. A la segona part, el Pelé marca un gol d'aquells que, bueno, que aixeca tot l'estadi, li fa un globo al porter i gol. Brasil puja 4-1, Suècia aconsegueix el 4-2 i al final arriba l'apoteosis. El Pelé, amb un gol que s'ha vist 70.000 vegades per televisió, supera les dos defenses suecs, passant-los-hi la pilota per sobre, i al final d'un cop de cap supera el porter i entra a la xarxa fent el 5-2, que serà, com deia, aquest títol del Brasil. Thank you.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
29 de juny de 1971, el dia que torna a la Terra la nau soviètica Soyuz 11, amb la desagradable sorpresa pels que van a rescat que els tres astronautes que hi anaven estan morts. S'ha de contextualitzar tot això i s'ha d'explicar una mica. Aviam, si parlem de la Soyuz 11, vol dir que hi havia una Soyuz 10. I aquesta Soyuz 10, que el 23 d'abril de 1971 se'n va anar a l'espai, tenia com a missió acoplar-se a l'estació espacial, la Soyuz 10, que estava... Perdó, la Soyuz 10, no, la Salyut, tot s'assemblen els noms, la Salyut 1, que estava ja a l'espai. Però resulta que aquesta maniobra d'acoplament falla. Per què? Perquè les màquines, els encaixos no estan ben dissenyats i tal, i per tant l'expedició fracassa, els russos es volen afanyar a desfer el desprestigi que això els hi suposa, i trien, ja preparen una altra nau, modifiquen el disseny de tot el sistema d'acoplament i tenen ja la tripulació seleccionada amb Leonov, Nikolayevich i Ivanovich, però resulta que en l'últim moment, el 3 de juny de 1971, es detecta que un dels tres té un problema de pulmó, el Kubasov té un problema de pulmó, i per tant no pot anar a l'espai. I com que les normes són les normes, llavors entra l'equip suplent, entra la nau suplent, que té com a pilots el Vladislav Volkov, el Gregory Dobrovolsky i el Víctor Patsayev. A seguir quins noms. Bé, aquests nois diuen, bueno, doncs vinga, som-hi i tal. I el dia 6 de juny de 1971 s'enlairen per fer la missió que, recordem, havia d'haver fet la Soyuz 10. En principi sembla que tot va bé, l'acoplament també funciona bé, però a partir d'aquell moment comencen els problemes, perquè quan entren a l'estació espacial, aquesta està plena de fum, i per tant la primera nit l'han de passar a la càpsula, eh? I penseu que en aquell moment no portaven escafandres ni portaven res, es dinaven així a la brava, no? I per tant allà dintre encongits i tal, la cosa no... L'endemà la cosa ja s'arregla, el dia 8 ja poden entrar dintre de la nau, però comencen els incidents. D'entrada el telescopi principal no funciona, no se li obre la tapadora, després el comandant, que és un novato, s'esbaralla molt sovint amb en Volkov, que és un veterà, i que diu no, home, no, això ho has de fer d'aquesta manera, això ho has de fer aquí l'altre, aquí mano jo, i tenen diversos problemes, diverses baralles, que fan que des de la base diguin, bueno, aquests nois els haurem de fer tornar aviat. Però com que una de les missions que tenia la Soyuz 11 era superar el rècord d'estada en l'espai, és clar, no poden, han d'esperar com a mínim una setmana per poder superar aquest rècord. Tot funciona bé, però el dia 16 la tripulació diu, escolta, aquesta nau s'està omplint de fum, aquí hi ha alguna cosa que no funciona, hòstia, potser que us evacuem, espera't, deixeu-nos-ho mirar. Llavors, què fan? Tenen un generador d'oxigen, el principal, el paren, posen en marxa el secundari i sembla que l'avaria s'arregla. Però, és clar, han d'anar apagant totes les màquines i tornar-los a engegar una per una per veure d'on ha vingut el problema i tot això. I amb tot, i amb aquesta feinada, van passant els dies i ells, que tenien unes operacions, una taula de gimnàstica, per dir-ho així, tancats en tot, encara que estiguin a dintre de l'estació, per poder mantenir-se en forma física, van perdent facultats. Els hi falla ja el 30% de la respiració, tenen la capacitat pulmonar reduïda, i per tant a Terra decideixen que baixaran abans del 30 de juny, un cop hagin passat el rècord i hagin pogut superar aquell rècord. Per això ja ells ja es comencen a preparar per la nau, per deixar-la, perquè com que hi han d'anar altres després a viure allà, doncs per deixar-la en condicions, és a dir, netegen la nau i pengen bé els quadros, per dir-ho així, i el dia 27 tornen a tenir un incident i diuen ai, 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 però finalment el 29 tornen cap a la Terra i per tant abandonen l'estació Soyuz per entrar a la nau Soyuz 11. Quan fan això, l'acoplament no els hi funciona bé. Han d'obrir i tancar no sé quantes vegades, però finalment s'apaga la llum, tot està correcte, es desenganxen de l'estació espacial i cap a la Terra. I serà quan entrin a la Terra que es produirà el fatal accident que tots parlem. De fet, quan entren a l'atmosfera terrestre, estan fora de l'abast de les antenes dels russos i per tal, dels soviètics. I, per tant, els soviètics diuen, bueno, ja deuen anar fent. Però la veritat és que se'ls disparen unes vàlvules que s'havien de disparar quan entressin a l'atmosfera i, per tant, haurien de servir perquè entrés oxigen a dintre de la nau, però com que estan a dalt de tot, el que fa al disparar-se aquestes vàlvules és que l'oxigen que tenen a dintre surt. Això ho han d'arreglar en 20 segons. A més, llavors ells, per poder sentir per on s'està perdent l'aire, paren la ràdio i busquen el d'això. Però no, després les informacions, quan s'investigui, es veurà que al cap de 40 segons es desmaien i al cap de 100 segons ja estan morts. Però la nau està programada i la nau va fent. Quan entra a l'atmosfera, diguem-ne, o en l'àmbit de les antenes soviètiques, els altres truquen, però diuen, bueno, tenen una avaria. Envien els equips de rescat, i els equips de rescat, quan arriben allà, obren la nau i es troben els tres astronautes fregits allà dintre. Bueno, la cosa obligarà després, a partir d'aquell moment, doncs, per comptes d'anar-hi tres astronautes, n'hi hauran d'anar dos, perquè, a més, hi posaran una màquina per poder-ho controlar, i els astronautes aniran amb escafandre. Però han hagut de pagar aquest preu. Tres morts de la Soyuz 11 i un fracàs de la carrera espacial soviètica.
Era russa i se llamava Laika. Ella era una perra muy normal. Pasó de ser un corriente animal a ser una estrella mundial. Astronauta en el espacio.
30 de juny de 1934, el dia que a Alemanya hi ha la famosa i molt preponderada Nit dels Gabinets Llargs, també coneguda, després us explicaré com, per què, com Operació Colibrí. Bé, hem de fer una mica de marxa enrere abans d'arribar a l'any 34. Ens hem de situar a l'any 1932, quan a finals d'any, amb una Alemanya que surt de la derrota de la Primera Guerra Mundial i ja porta uns quants anys, ha anat pujant l'opció nacional socialista, l'opció de Hitler, vaja, diguem-ho així, i que el 31 de juliol de 1932, amb unes eleccions, és la força més votada del panorama polític alemany. Li encarreguen llavors el que faci govern i, de fet, el 30 de gener de 1933, Hitler serà nomenat canceller d'un govern conservador presidit per von Hindenburg, que li fa de president, un govern conservador que, bàsicament, és nazi, ja és nacional. Clar, té tots els comunistes en contra, té tots els socialistes i tots els sindicats en contra. Per l'altra banda, té el recolzament de l'Església Catòlica. Penseu que Hitler signa un concordat amb el Vaticà el 20 de juliol de 1933, i després tota la gent que se sent humiliada pel Tractat de Versalles, entre ells, sobretot, la noblesa alemanya i els poders militars. Perquè una de les coses que ordena el Tractat de Versalles és que Alemanya no pot tenir més de 100.000 soldats. Com ho soluciona això el Hitler? Doncs ho soluciona creant des del començament una força paral·lela, una mena de parapolicia, que són les SA. Les SA, que són la secció d'assalt, o també coneguts com a camises marrons, camises pardes en castellà, potser us sonarà més. Bé, en qualsevol cas, sigui com sigui, a mitjans de 1933, Alemanya ja és un estat unipartidista, controlat pel partit nazi, gràcies a precisament aquestes SA que presideix o dirigeix Ernst Röhm, un home històric com Hitler, perquè és dels primers que s'afilia al partit nazi, participa com Hitler en el punch, en el cop d'estat, en l'intent de cop d'estat que fa ell, també participa amb les SAs a la repressió de la República Democràtica de Weimar, que intenta escapar, diguem-ne, de tota aquesta història, i per tant és una persona que li pot parlar de tu a tu a Hitler i que estan amb igualtat de poder. Però el Röhm aquest té l'avantatge que ell és el jefe de les SAs, d'aquests dels camises marrons aquests, que, curiosament, com que allà no hi ha el Tractat de Versalles, que, com dèiem, prohibia haver-hi més de 100.000 soldats, aquest va tenint afiliats, i a l'any 1933 hi ha entre ni més ni menys que 4 milions. Clar, amb això es planteja un debat de fons a la República Alemanya d'aquell moment, i és dir, les SAs són l'exèrcit, i per tant l'exèrcit tradicional que s'integri dintre de les SAs, o els militars de tota la vida que diuen, perdona, nosaltres som l'exèrcit, el que ha de fer les SAs és posar-se a les meves ordres. Però Hitler encara té un altre problema, i és que ell no mana sobre l'exèrcit. Qui mana sobre l'exèrcit és el president von Hindenburg, que més aviat és de posicions antinazis, més aviat. Però tampoc em fa una qüestió greu. Llavors, què passa? Que el Röhm li diu amb el Hitler, has de seguir la revolució nacional-socialista, perquè, bueno, jo ja saps que sóc aquí un intocable, i per tant, si jo t'ho demano, t'ho has de fer, i tot això. I el Hitler que diu, sí, bueno, però el que té el poder realment és l'exèrcit, i l'exèrcit el mana aquell. Llavors, què passa? Que el Röhm li diu, pues jo no fluixo, jo faré el que em doni la gana, i per tant, les SAs comencen a fer desmadres, comencen a desmadrar-se. Com que ja no tenen comunistes per empaitar ni res de tot això, comencen a practicar el que en diríem la violència directa. I el Hitler, al final, diu, bueno, doncs anem a prendre cartes en l'assumpte, perquè el president von Hindenburg li ha dit, escolta, o soluciones això de les SAs, o jo et faig fora i busco un altre president. I el Hitler li diu, tranquil, president, que ara ho arreglaré. I llavors, què fa? Ell també ha fet, dintre del partit nazi, ha creat una altra força paral·lela, que seran les SS, amb el Himmler i amb el Goebbels, i els hi diu amb aquests, escolta, traieu-me del davant aquest molest, aquest paio Röhm i tota aquesta organització, i els altres diuen, bueno, deixa'ns fer nosaltres, i què fan? Fan un fals expedient, ja veieu que això també ja es feia en aquella època, acusant el Röhm d'haver rebut 12 milions de marcs del govern francès per fer caure Hitler. És a dir, per anar contra de Hitler i tal. Clar, tothom es posa en contra de tot això i el Hitler diu, vale, ja em va bé. Hi ha un estat d'opinió així generalitzat d'anar en contra d'aquest del Röhm, i per tant el dia 30 de juny de 1934 el Hitler va a Múnich, destitueix el jefe de les SAs se'n torna a Berlín i el Himmler i el Göring comencen a fer l'operació de neteja. L'operació de neteja, que és això, la nit dels, dels gabinets llargs, perquè prèviament ja l'han planificat i li han dit Operació Colibrí, que consisteix en anar matant tots aquests dirigents que d'això. El Hitler ràpidament es fa una mica l'enfadat, surt pobret demanant la comprensió de la gent, diu que ho havia de fer perquè aquests s'estaven desmadrant, perquè es venien a l'enemic, totes aquestes coses, i l'exèrcit el beneeix i li diu que sí, el president fins i tot el felicita, i per tant el Hitler queda com un jefe, queda com un senyor. Nomena com a substitut del Röhm el Viktor Lutze, que és el seu... és un dels seus, i proclamen doncs, que quan han començat a remenar les coses dels camises pardes aquests, doncs era una organització llibertina, homosexual, ple d'homosexuals, que s'emborratxaven cada dia, que es gastaven els calés i tal, i el Hitler acaba convertit doncs, en el que serà, durant no sé quantes històries, no sé quants anys, el Führer, és a dir, el mandamàs de tota Alemanya. De juliol de 1933, el dia que s'estrena la primera pel·lícula de dibuixos animats del popular Popeye. Popeye el Marino, clar. Bé, per situar les coses, Popeye, de fet, neix per casualitat. En aquells moments, en aquell any de, del senyor de 1933, no, abans i tot, fins i tot el 1929, el Elsie Segar, que és un dibuixant, dibuixava pel diari neoyorquí Evening Journal una tira diària que es deia Thimble Theatre. Penseu que una tira vol dir que era una història que es anava, no era com aquestes d'Alfred Bassi, que s'acaben el mateix dia, sinó que anava explicant tota una història més gran. D'aquí que després es fessin àlbums o tot això. Bé, doncs hi havia una tira protagonitzada per una noia prima i secallada anomenada Oliva Olivo, el seu nòvio, Ham Greuy, i el seu germà, Castor Olivo, que anaven tenint aventures. En una d'aquestes aventures, doncs, han d'anar amb un vaixell a caçar una gallina màgica que viu en una illa i, clar, han de buscar un mariner. I aleshores busquen un mariner i aquest mariner és, ja s'ho haureu imaginat, és el Popeye. El Popeye, doncs, porta el vaixell simplement, però surt allà, li passen coses, i quan tornen de la illa que han anat a rescatar aquesta gallina màgica, els ataquen uns pirates, el Popeye acaba ferit, però la gallina màgica, com que el Popeye l'ha tractada molt bé, doncs amb poder posa els poders sobrenaturals al servei de la causa i el cura, i a més li dona una força sobrenatural que ell podrà fer servir quan vulgui. Amb tot això, el Popeye s'ha fet popular entre la gent. La gent escriu cartes al diari dient: "Ai, no ens agradaria que no plegués aquest top mariner i tal i qual", i l'Elgar, el dibuixant, Elsie Elgar, diu: "Calla, que aquí tinc una mina", no? Llavors, què fa? Decideix que l'Olivia renya, s'esbaralla amb el seu nòvio, Maham, i es fa nòvia del Popeye, i fa desaparèixer el germà, i a partir d'aquell moment la tira còmica passa a dir-se Thimble Theatre Starring Popeye, és a dir, la tira normal, però amb el Popeye com a estrella. I alguns us preguntareu d'on ve la paraula Popeye. Si us hi fixeu amb la seva figura, té un ull més obert que l'altre, és un ull que surt, un ull sortidor, un ull com si fos una crispeta, no? Que bum, s'obre. I per això és el Pop Eye. Pop Eye vol dir l'ull que esclata, i com que té un ull així que fa això, bueno, ell es presenta vestit, doncs, amb pantalons blaus, una camisa negra, un gorro blanc, vestit com un mariner i amb una pipa a la boca, i sempre dient que és Sailor, és Popeye el Sailor. Bueno, aquest noi comença, doncs, a la tira còmica i es converteix en el protagonista de la tira còmica. Però als anys 30, aquestes tires còmiques s'obren el camí cap al cinema. S'obren el camí cap al cinema i allà fan petites pel·lículetes de dibuixos animats. Penseu que totes les companyies en fan. La Warner Bros. S'inventa el Bugs Bunny, la Disney s'inventa el Mickey, la Fleischer Studios s'inventa la Betty Pop. I aquesta Betty Pop busca personatges col·laboradors, el que ara en diríem estrelles invitades, i la companyia aquesta aconsegueix fitxar el Popeye per 5 anys. O sigui, ell té l'exclusiva de poder posar el Popeye en aquests dibuixos durant 5 anys. I, per tant, el dia aquest, tal dia com avui, l'1 de juliol de 1933, estrenen la primera pel·lícula que es titula Betty Bob presenta a Popeye el Marino, Popeye el Mariner, on el Popeye canta per primera vegada la seva popular cançó, aquella Popeye el Marino soy, i torna i té la primera baralla amb el Brutus, aquell gros i alt, perquè és el que vol lligar-se a l'Olivia, i el Popeye també s'estima a l'Olivia, i llavors surten de tot això. En aquell moment encara no està dominat per les espinaques, el Popeye. La força li ve d'aquell ocell que serà durant d'aquell ocell de la primera tira. Serà durant la Segona Guerra Mundial, quan els Estats Units, per poder afavorir la producció d'espinaques i l'alimentació d'espinaques, doncs demani que algun personatge famós, i li toca amb el Popeye, es fa el defensor de les espinaques. Però això planteja una cosa molt interessant, i és que a partir d'aquell moment el Popeye té com una mena de doble vida. A la tira còmica del diari que continua sortint, doncs ell es continua esbarallant amb el Brutus, però continua tenint aventures, té altres personatges, allà li arriba un fill, el Cocolisso, li arriben altres personatges com el Wimpy, també li arriben altres personatges com el Pilon, que és un menjador d'hamburgueses. En canvi, a les pel·lícules ell és més familiar, tot es queda reduït a la baralla entre el Brutus, l'Olivia i ell. A partir d'un moment determinat li apareixen uns nebodets, còpia dels del Pato Donald, de l'Ànec Donald, que són el Papai, el Pepei, el Pipi i el Pupui, i ell és el Popei. Bueno, amb tot això va creixent la popularitat, però insisteixo, amb dues vides separades. Després, quan s'acabi durant la Primera Guerra Mundial, el convertiran en un soldat, en un mariner que defensi allò els Estats Units, i després, doncs, quedaran els dibuixos animats de tota la vida, que encara avui embadaleixen els nostres nets, fills o besnets o cosins o el que sigui, i fins i tot algun adult, no ens enganyem.
I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. I'm strong to the finish, 'cause I eat my spinach. I'm Popeye the Sailor Man.
He's Popeye the Sailor Man. He's Popeye the Sailor Man.
He's just spinach.
He's strong to the finish, 'cause he eats his spinach. He's Popeye the Sailor Man.
I'm one tough gazookas that hates all palookas that ain't on the up and square. I biffs them and buffs them and always out roughs them, and none of them gets nowhere.
If anyone dares to risk his fist, it's Buffin, it's Wham, understand?
So keep good behavior, that's your one lifesaver with Popeye the Sailor Man.
He's Popeye the Sailor Man. He's strong to the finish, 'cause he eats his spinach. He's Popeye the Sailor Man. Popeye, Popeye the Sailor Man.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.